entre el cel i la terra, un programa que només pretén difondre eines que tenim a l'abast que ens poden ajudar a tenir pau a la ment per poder passar per la vida amb més consciència de qui som realment. En definitiva, per fer-nos la vida més fàcil. Entre el cel i la terra, tots els dilluns en directe al 107.3 de la FM i a la web www.ametllamar.cat/lacalaRTV i en diferit a les 10 de la nit, tots els dimarts i els diumenges. Molt bona tarda. En aquesta nova edició d'Entre el cel i la terra obrim amb la intervenció d'Agustí Centelles sobre el taller de formació bàsica en gestió energètica que es fa per a cuidadors de malalts d'Alzheimer al centre Les 27 Pedres d'Amposta. Aquest taller ha estat promogut per l'Associació de Familiars amb aquesta malaltia de la mateixa població. Seguirem parlant amb Belén Casanova, directora del Centre Espai Delta Riu Abierto de Deltebre, que aquests dies ofereix jornades de classes obertes gratuïtes en diferents disciplines com la dansa-teatre, el moviment, relaxació i harmonització del cos i la ment i el ioga. I per últim, tancarem el nostre programa, aquesta edició d'avui d'Entre el cel i la terra, amb una reflexió sobre el cos dual, com el vivim actualment, no com una unitat integrada amb la ment, l'esperit i les emocions, sinó com alguna cosa separada d'altres parts de l'individu i que al final ens aliena i de vegades ens ocasiona la malaltia. Bona tarda, Agustí.
Bona tarda, Rosali.
Avui ens vols parlar, t'hem demanat que ens parlis, d'un taller, el nom és una mica llarg, potser millor que el diguis tu, perquè si no puc deixar-me alguna paraula, però que trobo que és prou interessant per a la gent que ens escolta.
Bueno, pues és un taller de formació bàsica i està dirigit, és de gestió energètica. I va dirigit als cuidadors de malalts d'Alzheimer. Me la va demanar l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer d'Amposta. Pues va demanar una mica a veure si podíem muntar un curs, un taller, perquè pues tota aquesta gent pogués entrar en contacte en aquests coneixements per poder-los facilitar la feina, no? La feina de cuidar.
Sí, perquè treballar amb persones amb aquest tipus de malaltia suposo que és bastant desgastant.
Sí, sí, se troben... és una experiència que és molt nova. Normalment, quan a un li arriba una situació d'aquest estil... i la família n'ha de fer-se encàrrec perquè és la millor manera, vull dir, és un familiar, és una persona que t'estimes, necessiten cuidados, sobretot a l'últim tram de la malaltia, que és el més dur, necessiten cuidado continu, no? Les 24 hores. Llavors és una situació que moltes famílies s'han d'encarregar els mateixos familiars, en molt de gust, perquè és un familiar teu que t'estimes moltíssim, però és una dedicació 24 hores de la qual tu no tens formació, ho fas en la millor de les bones voluntats, però vulguis o no, una experiència única, una experiència que no havies tingut mai. Llavors, aquesta associació de familiars ja se n'encarrega, ja està muntada precisament per anar això, perquè, vulguis o no, estar en contacte amb altra gent que ha passat per la mateixa experiència que estàs passant tu en aquell moment, ja és molt important per a tu poder-ho començar a gestionar. La junta de l'associació esta, ens ho va demanar a nosaltres perquè ells coneixen el treball que fem i vam pensar de que seria molt interessant que poder aportar aquest enfoque tan diferent, tan nou, tan novedós de com estar, de comportar-ho bé, comportar bé aquest tema, aquesta situació, aquesta circumstància, comportar-la bé en cada un, des d'agafar eines que cada un tingués per a poder-ho apanyar-se cada un de la millor manera possible.
Per què cal una gestió energètica?
Sí, sí.
Per què?
Aquí bàsicament el que es tracta és de poder que aquestes persones arriben a la nit, pues, quan arribi, quan, després de tot el dia de treball, després de tot el dia de faena en aquesta persona, en totes les circumstàncies que s'hagin pogut trobar, si puguen anar-se'n a dormir en un bon humor, en un bon estar, feliços d'haver pogut acompanyar en este familiar, i puguen descansar i recuperar-se per a poder al dia següent, pues, emprendre-li en tantes ganes com el dia anterior i poder-li dedicar tot el seu amor a este familiar que, bueno, pues mira, però està malalt i bueno, i se l'ha cuidat i amb molt de gust que ho fan, no? Llavors, què passa? Que lo que sol passar és que bueno, pues, nosaltres estem acostumats a gestionar la nostra energia, les persones, pues, més o menys durant tota la vida vas aprenent i te ho apanyes per a poder arribar a fer tot el que tu has de fer diàriament i al final del dia arribar, pues, bé, pues, cansat, però feliç i content, i te'n vas a dormir, pues, i el demà t'aixeques, pues, content per a poder emprendre el dia que t'espera, no? Llavors això és una gestió energètica, o sigui, tu ja tens, ja te manegues a la teva manera, ja has après les teues maneres de funcionar per a poder, bueno, pues, portar el dia a dia el millor possible, i poder atendre a la família, poder atendre a la faena, poder atendre totes les teues coses. Tu vas dedicant una mica de la teua energia a cada cosa, sabent de que, pues, esta energia, pues, està en equilibri entre el que reps i el que dones.
Molt bé.
Perquè nosaltres sabem que en el moment en què tu estàs donant més energia, estàs desgastant-te més, arriba un moment en què aquesta energia està afectant ja inclús o sigui, estàs agafant energia inclús de la que tu necessites per a que estigues a un nivell saludable, i pots perdre hasta la salut en un moment determinat, que sigui la salut, pues, psíquica, no? Que puguis perdre, pues, el teu equilibri i entres en molt de malestar, entres en una situació poc agradable. Llavors es tracta d'això, una mica, de que aquesta gestió se faci correctament, se faci en consciència, que tu sàpigues exactament què s'ha de donar-se en cada moment, de què disposes tu, i com ho organitzes per a poder, pues, bueno, pues, arribar donant el màxim que tu tens, però sense arribar a malmetre en tu, sense que tu puguis arribar bé a la nit, que tu puguis continuar atenent a totes les altres esferes que necessiten de la teva energia.
Quan es fa el taller i què és el que ensenyareu en concret a aquestes persones, a aquests cuidadors de malalts d'Alzheimer?
Sí, bueno, pues, ho hem organitzat així. Bueno, és un taller que és bàsicament pràctic, vull dir, l'hem agafat i vull dir, és d'experiència. Ells vindran allí, pues, i experimentaran, pues, totes les eines que nosaltres, tots els coneixements que nosaltres tenim, perquè ells vegin a on poden utilitzar-ho, perquè cada un té la seva experiència, cada un té el seu sistema energètic i sap a quines són les seues mancances o a on t'arriba o a on te no arriba, no? I poder-ho gestionar, o sigui, nosaltres oferirem les eines, els donarem uns protocols bàsics de neteja, no? O sigui, imagina, pues, bueno, pues han tingut un dia molt dur i han tingut alguna experiència aquell dia, pel que sigui, pues, que ha sigut molt pesada, no? Molt, molt dura. Pues poder arribar a la nit i agafar en esta eina, treure's de damunt este pes i poder anar-se'n a dormir descansats, sense el pes este d'aquella vivència, pues hi ha un protocol de neteja, per poder-te netejar de totes aquestes coses pesades que un pot portar damunt a nivell energètic i descansar i recuperar-se per al dia següent. També hi haurà eines, hi ha un protocol de protecció perquè, bueno, en moments determinats una ha d'agafar i de dir, bueno, estàs aquí, diríem, marcar els límits i aprendre a que, pues, bueno, pues, no mos afecte pues, les circumstàncies que està vivint aquella persona, que, bueno, en definitiva, pues, és una malaltia i té els seus processos, i un s'ha de protegir per a no, per a que no se l'emporti per davant, pues, les circumstàncies que està vivint i que les ha de viure. És així. És el procés normal d'una malaltia. Després, per a poder, en el moment en què, jo què sé, pues, que ens hem embrutat més del compte per les circumstàncies, estem molt pesats, la cosa ens està podent una miqueteta, pues, un protocol per a poder tornar a l'harmonia inicial, també el donarem, també tocarem una miqueteta tot això. I pues, bueno, pues, per a poder aquesta harmonització i alineació tant nostra com de l'espai on vivim, no? Perquè moltes vegades arriba un moment en què s'impregna tot i és important que els espais estiguen nets, estiguen en una energia positiva, una energia bona, una energia amorosa, perquè no només nosaltres estiguem bé, sinó també els malalts i tothom que intervingui allí en aquell hàbitat, en aquell espai. Una mica pues, tocarem això, ho hem anat dividint una mica en mòduls, farem diaris, tot això seran pinzelladetes, eh? Vull dir, sí. Això que estic dient és molt ampli, però farem pinzelladetes, donarem a conèixer, farem protocols molt bàsics, molt senzills, d'utilització pràctica, molt ràpid, d'agafar-los, perquè, pues, i accessibles a qualsevol persona, també, accessibles a qualsevol persona. Després també pues, impartirem una mica pues, coneixements d'anatomia sutil, perquè puguen sentir per on els van venint els cops, no? Però, pues, si els afecta pues, al cor, el tema emocional, o si els agafa, pues, per exemple, al plexe, no? Que se'ls carrega molt el plexe, pues, que puguen saber pues, que ve del sentiment. Totes aquestes coses és important, o, per exemple, pues, si li donen moltes voltes al cap, pues, sabem que és el mental, és el cos mental el que han de treballar, i a partir poder aplicar pues, les eines, els protocols que havíem dit anteriorment. Després també pues, eines que poden recurrir, eines avançades de gestió energètica, com poden ser les essències vibracionals, que vam parlar-ne sí. Fa poc, els cristalls, o inclús la cromoteràpia, els olis essencials, els bols o els cuencos de cristall, de quarts, que també van molt bé, els pèndols també van superbé. Antes que sàpiguen ells que tenen eines per a poder recuperar-se, per a poder estar bé, per a poder estar sempre en una freqüència amorosa de cara a estos cuidadors i de cara a ells mateixos. Vull dir, poder viure l'experiència des del millor lloc possible, perquè realment és una experiència forta. I que bueno, pues només ho saben ells, els que ho viuen, perquè a més cada persona que té aquesta malaltia li agafa per una cosa diferent. No és que tot que sigui molt sistemàtica.
Ja.
És un procés degeneratiu i depèn el que es degenera més pronte, pues, afecta unes capacitats o unes altres. Llavors, un malalt pues, reacciona, cada malalt és diferent. Llavors, pues, poder tindre tot un ventall a que ho pogués agarrar, no? I que tinguin solucions, que sàpiguen que hi ha camins. I que en un moment determinat pues, dir, ei, me passa això, me n'he donat compte d'això, això que vau parlar vosaltres a mi me passa. Poder-se expressar també allà el taller, també serà molt important. I que si en algun moment la cosa pues, ja se n'ha anat, ja estem en un procés en què la cosa ja està, la persona ja no es troba bé, el cuidador ja no sap, no veu com anar, no veu, pues, llavors hi ha unes teràpies vibracionals, energètiques, que ells pues, també les donarem a conèixer pues, bueno, pues, perquè si li poden solucionar d'una manera pues, molt respectuosa, d'una manera no agressiva, no invasiva, com per exemple pues, el reiki, teràpies vibracionals d'aurasoma, la cromoteràpia, l'aromateràpia, totes aquestes, l'harmonització de centres d'energia corporal, inclús la geobiologia positiva, totes aquestes teràpies pues, sempre estan també les donarem, també parlarem d'elles, les donarem a conèixer pues, perquè pues, bueno, pues, són eines que ens poden ajudar moltíssim a tota esta gent, tots aquests cuidadors i facilitar pues, esta tasca, esta gran tasca que fan pues, de cuidar a un familiar pues, que té una malaltia.
Tu creus que la gent serà prou receptiva a tota aquesta ensenyança que voleu donar-los?
Sí. Sí, perquè és que això és pràctic. Vull dir, no, tampoc anirem a donar cap coneixement allò en cap llenguatge. I aquí ara, pues, resumit, pues, veurem, és molt ampli tot això, no? Però vull dir, nosaltres treballarem bàsicament de dir, veurem, a mi me passa això, O que la gent participe, que serà molt participatiu, no? Llavors, pues, nosaltres donarem solucions a problemes reals, vull dir, no a coses teòriques. Vull dir, una persona ens diu, pues mira, pues és que jo acabo el dia i acabo mort, tinc el cap me bull a tope. Pues bueno, pues què podem fer? Pues aquesta tècnica, prova-la. A més, són mòduls de 2 hores que se faran en dilluns i es farà un dilluns sí, un dilluns no. Vull dir que tenen 14 dies entre un mòdul i un altre per anar practicant i per anar treballant tot el que aniran aprenent. Són 4 mòduls de 2 hores.
Sí, 8 hores en total dura el taller.
Són 8 hores de taller i molt repartit, i llavors pues, tenen temps de practicar, d'anar-nos preguntant. Llavors, és molt pràctic, llavors pues, de dir, és allò de dir, no cal tindre cap actitud receptiva ni estar obert, no, simplement és de dir, t'has de rendir davant de l'evidència que allò te funciona. Te funciona, doncs avant, així, i més gent doncs, que està en una situació doncs, bueno, doncs, que qualsevol solució, qualsevol ajuda és benvinguda sempre. Però almenys això ens han fet arribar los que ens han parlat en nosaltres, l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer d'Amposta ha parlat en nosaltres i ells estan convençuts de que la rebuda serà gran, que els anirà molt bé, vaja, que ho veuen com a molt positiu començar a introduir aquest tipus de conceptes i aquesta manera de veure el món d'una manera molt més sutil, no?, en uns altres ulls.
Val. Us heu trobat, us han explicat casos de gent que cuida malalts d'aquest tipus, que realment està esgotada,
sí,
que té molts problemes, que està derivant, l'Alzheimer està derivant amb altres malalties per part dels cuidadors.
Claro, a veure, hi arriba un moment en què, degut a la desconeixença de com funciona aquest tema a nivell energètic, com funciona la relació que tu has de tindre en lo malalt, a nivell energètic, no, la desconeixença de com van aquest tipus de situacions porta a un desgast molt gran. Aquest desgast molt gran pot afectar no només a la salut de la persona, del cuidador, sinó a tot el seu entorn. Pot afectar a nivell familiar, a nivell de parella, la relació amb uns fills, perquè, clar, si tu no estàs bé, aquest pes que tu portes lo descarregues a la família, acaba repercutint a les teues relacions, inclús si tu tens una feina, a part de la de cuidar...
Clar.
Pues, també pot repercutir, perquè tu, si estàs esgotat, si no has dormit en tota la nit, si has vingut disgustat, pues, això afecta directament a tot lo teu, a totes les teues relacions, i ja no només relacions i treball faena, sinó a la teua salut directament. Hi ha persones que han acabat pues, bueno, pues, prenent antidepressius i prenent ja pues, en situacions bastant alarmants de dir, ho sento, jo, inclús casos extrems, de dir, ho sento, jo, aquesta persona me l'estimo molt, és de la meva família, però jo ja no puc més.
Clar, clar. Arriba un moment que és o ell o tu, no?
Exacte.
Suposo.
Jo, com que no ho porto bé, és o ell o jo. Jo ja no en sé més. I clar, això és molt dur, no hauria d'arribar, perquè és un familiar teu. Jo penso
clar.
Que la persona que diu això ha de ser molt dur prendre aquesta decisió, però clar, és supervivència. I abans, pues, bueno, pues, nosaltres estem convençuts de que si un ho gestiona correctament no ha de tindre cap problema de poder fer això. Vull dir, si un entra a ser conscient de com funcionen aquest tipus de coses... i va veient, o sigui, se va veient a ell com està, vull dir, llavors entres en que tu saps perfectament com estàs, tens consciència de com estàs a nivell energètic, i llavors saps quin dia necessites una mica d'ajuda i dir, ei, avui necessito ajuda que jo no me trobo massa bé i
estic
una mica baixet. Abans de que la cosa arribi a mayores, tu ja tens eines i si no, com a molt, per almenys consciència.
Perquè, Agustí, a nivell energètic com es pot interpretar aquesta malaltia?
Bueno, això és una degeneració física. Vull dir, també hem de tenir clar, és molt important també aquest tema, vull dir que estem parlant de que això és un dels planos, un dels cossos nostres, el cos mental, que està molt a prop de lo que seria lo físic. I hi ha una part que és física, que se te fa mal del cervell. El cervell se te va com atrofiant o secant. Però que les persones, si comencem a conèixer una mica l'anatomia sutil, doncs la part física, la part mental d'aquí baix, és una petita part de lo que som nosaltres. Llavors, ser conscient de que la degradació que està patint aquesta persona, de que el procés que està passant només afecta a una part i que l'essència d'aquesta persona, el que realment ell és, la part més gran d'ell, la part més bonica, la part més elevada d'ell, està intacta, continua estant exactament igual que abans, i poder-te connectar en aquesta part te facilita moltíssim la feina. Perquè tu ja ho veus molt diferent, ja no veus aquesta part que s'està degradant, aquesta part que ja no coneix, aquesta part que ja no se'n recorda de res, sinó que tu te connectes en la llum d'aquella persona, en l'essència, i tu veus que és exactament la mateixa persona que has tingut tota la vida al teu costat. I clar, això te facilita molt, perquè clar, veure una degradació tan gran com és la de l'Alzheimer, sobretot el tram final, és molt dur. Vull dir, ja no pel tema de les situacions que et puguis trobar, sinó per veure-la, presenciar-la, ser testimoni, no?, d'aquella degradació, uh-huh, d'aquella persona. I després, bueno, pues, tot això, entrar en aquestes noves visions de que això és així, de que la persona està allí, de que bueno, hi ha una part que sí, que allò s'està deteriorant moltíssim i la pot portar a una mort prematura, però bueno, però que l'essència, lo fondo, està exactament igual allí, està complet, està sencer, està exactament igual que el primer dia. I que tu te pots connectar-te en allò i compartir allò, compartir aquella llum i aquella energia. I això és molt bonic i poder ser conscient d'això facilita enormement les coses.
Doncs Agustí, que vagi molt bé al taller, que sigui molt útil per a tota aquesta gent que es dedica a cuidar a malalts d'Alzheimer, que té molt de mèrit.
Sí.
I t'emplacem una altra nova cita en el nostre programa. Gràcies, Agustí. Bona tarda.
Celi, bona tarda.
Bona tarda, Belén.
Bona tarda.
Parlem amb Belén Casanova, que és directora del Centre Espai Delta Riu Abierto de Deltebre, que es dedica, suposo que, a la difusió d'algunes tècniques per tenir una miqueta més de tranquil·litat al cos i a l'esperit, Belén.
Sí.
Més o menys, resumint i molt, molt genèric.
Sí, sí, sí.
Mira, Belén, el motiu de l'entrevista és perquè hem vist que fas unes classes, unes jornades de classes obertes al públic perquè coneguin algunes d'aquestes tècniques. Llavors, si vols, doncs, anem dient l'activitat, el dia que es fa i en què consisteix. Te pareix bé?
Sí, d'acord. Explicaré el que és la setmana de portes obertes, que el que es tracta és de difondre de forma gratuïta i que la gent pugui conèixer que s'està fent Espai Delta, algunes de les activitats que ara comencen, encara que després del gener en començaran unes altres, el que se farà cada dia. I començaré pel divendres, que ho fa Tica Castillo, que és una companya d'Argentina, que ella treballa amb adolescents i amb adults i treballa dansa-teatre, fa dansa-teatre, però com una eina per al desenvolupament personal, més que l'artístic, encara que utilitzem l'artístic per al desenvolupament personal.
Bueno, moure el cos també es mou una miqueta la consciència, suposo.
Sí,
va tot unit.
Sí, de fet, a veure, l'espírit d'Espai Delta és este, no? És el treball holístic, on cos, ment i espírit i emoció, deixava l'emoció, va tot unit, no? Com entenem a la persona, tota sencera. I llavors totes les activitats són afins al treball de Río Abierto i llavors fer treball des d'aquí.
Val. Río Abierto és una tècnica, si m'he permès la paraula,
sí.
Que ja vam parlar en el seu dia d'aquesta tècnica, que és una de moviment corporal, crec, si no m'equivoco,
sí,
i estic parlant de memòria.
Sí, és un treball, més que una tècnica, seria un sistema de tècniques o teràpies corporals i psicocorporals i transpersonals.
D'acord. Sí, sí. Si de cas algun dia, pues, t'emplacem una altra entrevista perquè ens ho tornis a explicar.
Sí,
perquè
exactament.
Com que ja queda una miqueta en el temps aquella entrevista que te
sí.
vaig fer.
Sí.
Estaves parlant de divendres, 24 de setembre. El que passa sí. és que el nostre programa s'emet el dia 27, amb la qual cosa, si algú està interessat en aquesta dansa de teatre, perquè hi ha un grup d'adolescents i un grup d'adults, doncs no podrà assistir-hi.
Bueno, llavors poden igual dirigir-se, igual està obert, són grups oberts on la gent pot assistir. Llavors ja s'irà pagant, però inclús sempre el primer dia, com que es dona l'opció que la gent ho pugui conèixer, sí,
molt
que
bé.
No hi ha problema.
O sigui que més endavant, si algú li interessa, hi haurà més
sí.
sessions, més classes
sí,
d'aquesta
sí.
modalitat.
Sí, mos poden trucar o a mi o a Tica, que està a la web, que és espaidelta.com, i allí està tota la informació i els telèfons per trucar.
Espaidelta.com.
Sí.
D'acord. Seguim endavant, Belén, perquè el dimarts...
Dimarts tenim de 10 a 11 i mitja un treball que l'anomenem harmonització, relaxació i respiració. És un treball de moviment, però més tranquil·let, on la intenció és harmonitzar el cos a través de la respiració i la relaxació. A part de sempre utilitzem el moviment, que no és una cosa només estàtica, sinó que també dinàmica.
Aquí, en la xuleta que jo tinc, fica que aquest taller, bueno, aquesta classe, que suposo que després derivarà en classes més seguides, aquesta mostra, està dirigida a dificultats físiques, fibromiàlgia, esquena, o és un altre taller, aquest? O és el mateix?
Poden assistir gent amb fibromiàlgia i gent amb dificultats físiques, però està oberta a tothom. De fet, no fem diferències, però que sí que, com que és més tranquil·leta, doncs pot anar tothom, en qualsevol dificultat.
En aquest tipus de malalties físiques, que són molt doloroses, en el cas de la fibromiàlgia, no cal dir-ho, el dolor pot fer que la persona es paralitzi. De fet, molta gent doncs, ha tingut molts problemes per agafar baixes perquè no és una malaltia reconeguda per la Seguretat Social, encara que fa molt de mal. I en cas d'esquenes, que són problemes més generalitzats, pot aquesta relaxació, aquesta respiració, contribuir a que tot se dissipi una mica?
Sí, pot contribuir al benestar. I jo també tinc l'experiència, o sigui que aquesta és més tranquil·leta, però jo tinc l'experiència que a una classe forta, i de fet tinc una companya que està treballant específicament en fibromiàlgia a Barcelona, la classe la fa bastant, amb molt de moviment, i resulta que algo canvia en les persones, en que, com a que no és que el dolor desaparegui, o sigui que no és que parli de miracles, però sí que amb una connexió d'este dolor i una reconexió en l'alegria que dona la música i el moviment, com a que algo es, transforma. I això ho he vist en persones amb fibromialgia que ha vingut a les meves classes generals en què el moviment és més fortet, i també ho puc constatar per aquesta companya que treballa només específicament en gent amb fibromialgia. I així ho puc constatar-ho. O sigui que és com a retrobar una altra vegada aquesta capacitat de moure, i també des de l'emocional, no? La part de l'alegria, de poder-te valdre, de poder-te... d'acceptar-te com estàs. Sense... No és com que no és un treball forçat, des d'aquí se connecten des d'un altre lloc.
Val, m'agradaria recordar als oients que Belén, a banda de ser monitora o instructora del sistema Río Abierto, també és professora, bueno, és llicenciada en INEF i és professora d'institut. És correcte,
sí,
Belén?
Sí, treballo, bueno, ara menys, perquè per poder compaginar, però treballo amb adolescents, soc professora d'educació física.
Val, és important, crec, de cara als oients, perquè de vegades pensen que estem una mica tots plegats, volats, no? La gent que ens interessa per aquestes coses, però que també tenim els peus a terra, no? Vull dir que en societat doncs, també tens la teva feina que desenvolupes amb total normalitat.
Sí, i a més estic treballant amb professors, vull dir, jo estic formo part del cos de formadors de salut de la Generalitat. O sigui que estic treballant amb professors en aquest sistema també. Tot el referent al benestar i salut. Sí, que sí, si els peus els tinc ben en terra.
Dit això, parlàvem d'aquest taller, moviment, relaxació i harmonització.
El fa Carmen Lloret, el fa una noia que ha acabat la formació de Río Abierto.
Val, aquest es fa de 7 a 8.
No, este és de... No tens, me penso que la xuleta malament.
Vale, crec que sí.
De 10 a 11 i mitja. Aquest es fa de 10 a 11 i mitja.
De 10 a 11 i mitja del matí, dimarts 28 de setembre, sí. Per a qui vulgui assistir de manera totalment gratuïta.
Sí.
Val. Després hi ha ara ho dic bé.
A les 6 de la tarda.
Que és Crea Moviment, és correcte?
Crea Moviment, sí. Aquest el fa una companya meva que està acabant la formació de Río Abierto i també és llicenciada en Educació Física, que és de Benicarló. I el treball és per a xiquets i xiquetes amb un grup d'edat entre els 7 i 11 anys. O sigui, que des de ja que han passat aquesta part més de preescolar fins a l'adolescència.
Crea moviment. En què consisteix, Belén, més o menys?
Amb el treball, també amb les eines que tenim de Río Abierto, moviment, també amb treballar, relaxació, però sobretot la creativitat dels cries que la tenen. O sigui que no, realment és com a potenciar allò que ja té, que ja ve amb el xiquet o la xiqueta, no? Que és el moviment. Treballaran doncs, des de tècniques més de teatre, de dansa, però sobretot des de la llibertat, com a donar-los un espai de llibertat, aquest espai que tant ara com aquí és cohibit, de tantes hores de classe, després d'activitats extraescolars, i l'anglès, i el repàs, sinó aquí és com un espai de donar-los llibertat per a crear.
Molt bé. Hi ha una altra, de les 7 a les 8, potser?
No, no. De moment no està. Ara
no
és
està.
De 8 a 9 i mitja, no.
Vale.
Estava, però de moment l'hem tret. Si hi ha gent que està interessada en altres horaris, estem oberts, però de moment és de 8 a 9 i mitja amb la classe que porto ja 5 anys fent-la, que és la de moviment harmònic.
Val. Moviment harmònic que es relaciona directament amb el sistema.
Aquest és el que relaciona amb el sistema que imparteixo. Aquest és, hi ha molt de treball de moviment i sempre una conscientització del que està passant quan me moc, què me passa i què estic movent, a part del cos físic, quins moviments estan passant també al cos intern i també, per suposo, la ment. No? I sempre acabem amb treballs de relaxació, visualització, silencis... És una horeta i mitja on compaginem tant el moviment com l'equip.
Val. Seguim el dimecres?
El dimecres, sí. El dimecres és una activitat nova que introduïm a Espai Delta, que és el ioga, que és una activitat ja més coneguda.
Sí.
I la fem en una franja horària, de que també ens han demanat persones que no estàvem nosaltres en aquest horari. Ara obrim de 3 i mitja a 4 i mitja amb una titulada de ioga que es diu Ana Maria Domingo.
Val. Suposo que la classe consistirà en fer asanes, una miqueta de relaxació, meditació...
I meditació i respiració també. Anna treballa molt el prana yoga, és la respiració.
Molt bé, molt important. per a carregar-nos sí. d'energia
sí, sí.
i aconseguir desbloquejar-nos una miqueta.
Sí.
I si l'última classe és el dijous dia 30 de setembre.
Sí, aquesta és de 7 i mitja fins a 9 i mitja. Aquesta és una classe on iniciem el treball des del moviment, però la idea és com aprofundir cada un, si diu moviment i treball sobre un mateix, realment és aprofundir en un mateix, en el que me passa i com ajudar-me del grup per a veure'm en espillet, veure què és el que se me mou, i és un treball ja de profundització i d'integració. En altres sistemes se diria més terapèutic. En el nostre sistema parlem més de desenvolupament personal més que el grup de teràpia. No parlem de teràpia perquè considerem que la malaltia ens ajuda, no? I no és per a persones malaltes, sí, que és per a tothom.
Per a tothom que vulgui assistir.
I aprofundir, no? Com a veure aquelles parts que estan més a l'ombra d'un mateix, que li costa més veure, com a aquesta part que més bloquejada, com ajudar-me a sortir. Sí.
Belén, vivim en una societat que pareix que el cos i la ment estan separats. Estem molt al cap. Som una societat occidental, som més de pensar que no pas altres cultures, que altres podrien dir menys desenvolupades, que viuen més al seu cos i pareix que tenen menys coses i estan com més contents. Per què és tan important tenir consciència del cos, Belén, i no estar sempre en la ment?
A veure, però és una cosa senzilla, que quan vinim a la Terra vinim amb el cos, o sigui, que és com algo tan senzill i tan... d'aquí que a vegades l'obviem, no? Vull dir, ens encarnem amb el cos i estem a la Terra amb el cos. O sigui que és, si no tenim cura del cos, és com que l'altre, per molta espiritualitat i per molta intel·lectualitat, com que no mai s'acaba d'encarnar, no? I és com a que no caiem d'estar bé. Vull dir, esta manca de benestar. O al revés, no? Aquelles persones que només estan amb la cosa de l'apariència corporal o del gimnàs per a fer tindre coses bell i bonic, però com a que se queda la cosa externa, no? Com a que també estan les dues coses, està la cosa que vivim molt en la ment i en la idea i li donem importància a l'intel·lectual, però també està l'altra polaritat, que és sobretot el cos pues broncejat, elàstic, ben vestit, etcètera, no?
Se queda només en lo físic, potser, no? No va més enllà, claro, en l'aparença.
En lo superficial, que no dic que no sigui important, tot és important, per algun està bé, però que queda així, queda una cosa de l'apariència.
Què és el que ofereixen a aquesta corrent de tècniques, diguem-ne, psicocorporals?
És com a... així, de manera molt resumida, seria com a... pues, bueno, pues això, deixar encarnar bé el cos aquí a la Terra, amb el treball, i com a espiritualitzar el cos i també i al revés, no? Com a materialitzar el que seria més sutil, no? Com a poder-se integrar i transcendir la dualitat i poder sentir-me un en mi mateix i un en tots.
Una unitat entre cos, ment i esperit i que surt cap a fora, cap al món, per a connectar amb tothom.
Sí, però primer ve mi mateix, no? Vull dir, que és primer el benestar i tindre pau en mi mateix perquè després això ho pugui transmetir als llocs de treball i després ja irradiar pel món, no? I per la Terra, que tanta falta fa.
Sistema Rio Abierto aconsegueix donar aquesta possibilitat de retrobar aquesta unitat?
És un camí de búsqueda, o sigui, és com així.
Cadascú va fent el camí, més o menys.
És un camí. És un camí, no, a mi no m'agrada parlar de camins únics, vull dir que hi ha moltes tècniques que busquen això. A mi em funciona, i els que ja estic treballant també.
Val. En qualsevol cas, el buscador doncs, sempre té l'opció de provar.
Sí, això. Vull dir que a l'esta setmana poden estar invitats a provar de forma gratuïta, i durant l'any poden trucar o passar, que també s'obrin les portes per a qui ho necessita.
Doncs Belén, moltes gràcies. I bueno, t'esperem en un altre moment, quan puguis estar amb nosaltres.
Molt bé, gràcies a tu, Graceli.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda.
El cos és evocador d'innumerables representacions i identificacions. És la massa, la màscara i la disfressa, signe, temple i presó, forma o organisme viu. També és el receptacle que recull i expressa el pensar, les emocions, les actituds i les experiències viscudes per la persona. Tot això està relacionat intrínsecament amb la vida social i cultural, la qual afecta recíprocament al cos, és a dir, a la seva anatomia, fisiologia i biologia. Si bé les percepcions de les tradicions culturals dels cos són molt diverses, existeix una perspectiva molt estesa al planeta, la que considera que l'individu té un cos escindit de la seva ment. Aquesta ruptura genera una xarxa de símbols i metàfores sobre el cos que ho anatomitzen de diferents formes. Així, reduït a objecte, és susceptible de ser descrit i manipulat en funció dels interessos de qui té la legitimitat de nomenar-ho, és a dir, les institucions i els mitjans de comunicació. Un clar exemple és l'exposició d'I.H. Kantorowicz en el seu llibre Els dos cossos del rei. Amb ocasió d'un famós procés sobre els drets reals de la Gran Bretanya del segle XVI, els juristes reals reunits en el Sergeant Inn van acordar el següent. El rei té en si dos cossos, un cos natural i un altre polític. El primer està subjecte als mals provinents de la naturalesa i de l'atzar, però el seu cos polític és un cos invisible i intangible, format per la política i el govern, constituït per dirigir el poble i per l'administració del ben comú. En aquest cos, a diferència del natural, no cap defecte, algú ni feblesa natural. És obvi que aquesta concepció del doble cos, tots dos units en la persona del monarca, dona preeminència al cos polític, cos dominant, que, investit sobre el natural, solapa el cos humà, corrupte i caduc, avantatjant-ho de manera inqüestionable. La perspectiva del cos doble és extrapolable a la concepció cultural dominant que tenim del mateix. Els discursos socials sobre el cos, que oculten i emmordassen el cos natural, són transmesos des de les institucions i els mitjans de comunicació. Aquests últims, com és sabut, posseeixen una gran eficàcia transmissora de conceptes i iconografia somàtica. Són els cossos inventats, moltes vegades violentadors, que es mostren i s'ensenyen mitjançant discursos, imatges i models de conducta. Són els cossos dictaminats que es codifiquen i cosifiquen. En aquest sentit, institucions com la familiar, l'educativa, la mèdica o els mitjans de comunicació, sobretot a través de la publicitat, projecten maneres de concebre el cos separat de la ment, el que dona lloc a formes freqüentment insanes de percebre-ho i sentir-ho, generadores d'ansietat, incertesa, tensió, depressió. Dins del sistema social destaca un poder determinant, l'econòmic. Aquest produeix i inculca un tipus de representacions destinades a fabricar el cos productiu, bé sigui com a eina, objecte vendible o mercaderia. És el cos fragmentat, tarifat, propi del món laboral, on, d'acord amb les activitats que desenvolupa l'individu, es valoren o adquireixen major rellevància i valor determinades parts del cos, enfront d'unes altres, com poden ser les mans, l'intel·lecte o les zones erògenes, segons es tracti d'un treball manual, intel·lectual o sexual. També la medicalització de la societat ha tingut els seus conseqüents efectes en el cos i, per tant, en l'individu. És un fet constatable la presència mèdica en la vida d'aquest, tant en el naixement com en el control de la sexualitat i en la mort. El cos, apropiat i dominat per la institució mèdica que encara tracta el pacient, predominantment com una dualitat psicofísica, estén la seva intervenció mitjançant dictàmens, prescripcions i categoritzacions en nombrosos esdeveniments de la vida dels ciutadans. Així, es classifica i decideix sobre el cos com a malalt o sa, apte o no per treballar, per servir a l'exèrcit o per conduir un vehicle. La sexualitat i la mort apareixen vinculades així mateix amb la prohibició, ens referim al tabú, que constitueix un referent ineludible en diferents àmbits de la cultura occidental i que funciona com un marcador de límits entre el que és beta i el que és permès. Es tracta, en concret, de la escissió de la psique a Eros i Thanatos, dos mites que tenen les seves corresponents expressions en el cos, bé com a objecte eròtic prohibit o com a cadàver. Tal és el tabú relacionat amb Eros, o la sexualitat prohibida de l'incest, representada en el relat mític d'Edip. Thanatos, més vigent i més viu, expressat en el cadàver, no és tant el tabú de la mort quan el de l'acceptació de la mort d'un mateix. Els altres moren, no sent això un nega la seva pròpia mort. cos dictat s'inocula, en definitiva, mitjançant una profusa xarxa de representacions i imatges, convertint-se en experiències subjectives pel que fa a vivenciar el cos. Tot això es tradueix, en definitiva, en un codi simbòlic que s'interioritza donant lloc a un procés de somatització, un procés controlat des de posicions externes, allunyat dels sentits i sensacions de l'individu, que encobreix la seva capacitat d'experimentar pel que és i sent. Ara bé, en la construcció d'aquest cos conceptual, la seva imatge està vinculada a la vegada a un jo que s'identifica recíprocament amb el cos fabricat. És precisament el cos cultural el que s'investeix, el que exerceix com a element constrictiu, marcant simultàniament la identificació amb l'ego o el jo separat. És el cos descrit social i culturalment com a forma i imatge, que actua de barrera separadora amb el cos natural i el restringeix a ser part d'una entitat dual psicofísica. No obstant això, un individu no és una entitat dual psicofísica, sinó una unitat d'informació bioquímica, energètica, emocional i mental, dotada de consciència i interconnectada amb els altres. És un sistema interrelacionat intrínsecament. El símil que ofereix G. Jurdjieff en Del tot i de tot ens apropa a aquesta idea. Compara a l'ésser humà ordinari amb un carruatge composat de cotxer, cotxe i cavall. El cotxer correspon al pensar, el cotxe al cos físic i el cavall es relaciona amb la realitat emocional. Hi ha un quart element, el passatger, assegut al carruatge. Aquest és el primer transeunt que arriba, com qualsevol client d'un cotxe taxi que canvia a cada moment. Es distingeix del subjecte que observa o jo conscient que el passatger és l'amo. A diferència del cos separat que és posseït per qualsevol transeunt, el cos animat sanat, igual que el pensar i el sentir, estan interconnectats amb l'amo, és a dir, amb el que assumeix lúcidament el control de la seva vida. El pas del cos separat al cos animat sanat depèn de la consciència atenta capaç de dur a terme un procés de transformació de l'individu ordinari, que apunta Gurdjieff a l'individu integrat. L'individu convencional ha quedat vellat, el seu cos natural, poc conscient del seu cos físic, de l'emocional i el mental, ha acceptat els sentits imposats pel cos abstracte cultural, producte de la posició cos i ment. No sent això, l'observació i el discerniment de l'individu atent amplia la seva consciència en el present, superant la dualitat programada i fa possible assumir el cos en la unitat del que jo sóc, un sistema únic de cos, pensar i sentir que s'expressen en un jo conscient, capaç de dotar-se de nous sentits i expressions, la qual cosa es tradueix en una relació més íntegra amb l'altre.
Thank you.
Fins aquí una edició més de Entre el cel i la terra. Us esperem, com sempre, en una altra nova edició del nostre programa i us agraïm la vostra atenció. Gràcies. Entre el cel i la terra, un programa que només pretén difondre eines que tenim a l'abast que ens poden ajudar a tenir pau a la ment per poder passar per la vida amb més consciència de qui som realment. En definitiva, per fer-nos la vida més fàcil. Entre el cel i la terra. Tots els dilluns en directe al 107.3 de la FM i a la web www.ametllamar.cat/lacalaRTV i en diferit a les 10 de la nit, tots els dimarts i els diumenges.